Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 4 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
No paguis la novetada per casar-te una vegada. Escolta Temps de Bodes, cada dilluns a 4:45 de la tarda, a Ràdio Estel, amb el patrocini de la casa de vestits de núvia Jesús Peiró.
Els diumenges a la 1 del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més, amb Esther Nosats cada diumenge a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, com estan? Una setmana més amb vostès per escoltar i comentar les lectures de la missa dominical. Avui ens correspon de fer-ho amb les del diumenge 4 de Quaresma. Col·laboren amb nosaltres com a tertulians la Patricia Navas, mossèn Jaume Mayoral i mossèn Josep Montoya. Tot seguit els hi presentem. Patricia Navas és mare de família, periodista i editora de la xarxa Aleteia, membre del moviment de Schoenstatt. Mossèn, què tal?
Molt bé.
Com va tot? Bé?
Bé.
Contents de tornar. Els hem fet treballar aquests darrers diumenges, contents de fer-ho. I tots tres, a mi ara, doncs, volíem presentar mossèn Jaume Mayoral, rector de Pons a la Noguera i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. És així, no?
És així. Tal? I com has dit tu, doncs molt content de ser amb els companys aquí per parlar de l'Evangeli.
Teniu feina, perquè som a la Quaresma. Hi ha coses que... Hem de parlar de conversió en algun moment o altre, o no?
Hem de parlar, i ens hem de convertir.
Bueno, això ja és un altre tema. Mossèn Josep Montoya, què tal?
Salutacions, Maria, de nou.
Contents de tornar-lo a tenir aquí també.
Gràcies.
És pare de família i diaca del bisbat d'Urgell a les parròquies de la Vall Fosca, és així?
Sí.
Molt bé. Doncs la conducció tècnica del programa a les bones mans de l'Àlex Alsina. Els parla Maria Marín presentant i moderant aquesta conversa radiofònica al voltant de la litúrgia dominical. Amics i amigues, benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 4 de Quaresma és del profeta Josué i del capítol 5è.
En aquells dies el Senyor digué a Josué:
avui us he alliberat de la ignomínia d'Egipte.
Llavors els israelites acamparen a Gàlgala, a la plana de Jericó, i van celebrar-hi la festa de Pasqua, al vespre del dia 14 del mes. L'endemà de la Pasqua, des del matí, menjaren productes del país, pa sense llevat i gra torrat. Des d'aquell dia que van menjar els productes del país, no caigué més el manà. Els israelites, no tenint ja manà, menjaren de les collites del país de Canaan durant aquell any.
Josué va prendre el relleu de Moisès guiant el poble en l'entrada a la terra promesa de Canaan. Celebren la Pasqua, aquest poble, a la plana de Jericó. Després, els israelites menjaren els fruits de les collites de Canaan. Quin missatge ens dona aquesta lectura avui dia, segle XXI, cristians, com que ens trobem immersos en aquesta realitat, d'alguna manera, aquesta realitat bíblica?
Bé, una nova... Aquí es mostra el poble d'Israel vivint una nova etapa. I és una mica la que ens, esperem cadascú de nosaltres, a nosaltres mateixos, a la vivència de la Quaresma. Ha de ser un temps per viure de nou, o per renovar-nos de nou, o reconvertir-nos, com deies, Maria, fa un moment. ha de ser un temps de reflexió, i ja estem en un quart diumenge, ja hem fet una mica de camí, i ja no queda tant per aquesta recta final de Setmana Santa, però encara sempre som a temps per reflexionar i per veure en quina situació ens trobem personalment per poder arribar a terme de la Setmana Santa amb l'esperit preparat. Uh-huh.
Patrícia?
Sí, jo penso que Déu ens continua alliberant, no?, com a... En aquell moment el Senyor li va dir a Josué: avui us he alliberat de la ignomínia d'Egipte. Doncs també ens ho diu avui a nosaltres, ens allibera de moltes cadenes que ens tenen empresonats, no? Malalties, egoisme, limitacions humanes, o del grup, de la família. Ell també avui ens allibera i nosaltres ho celebrem també, no? Sobretot a la Pasqua celebrarem, doncs, que Déu ens ha alliberat de la mort. Penso que a vegades no celebrem prou, no? No som prou conscients de com ens ha alliberat el Senyor. I aquesta lectura és una invitació a preguntar-nos: de què m'ha alliberat a mi el Senyor? Ser conscients i donar-ne gràcies i celebrar-ho. Personalment i també en grup, no?, amb la família, amb la comunitat, com a església.
És important el tema de la celebració, no? Quaresma, ho vam llegir el dimecres de Cendres, si ho recordeu, ha de ser una conversió festiva, joiosa. Per tant, doncs, és una conversió de dins, que Déu ja veu, però de fora hem d'estar contents i joiosos, perquè és una millora a nivell espiritual i humà. Jo aquí recordo, al voltant dels productes del país, ara fa molt a les fires, aquestes fires que tenen els nostres pobles,
sí,
els productes del país, no? I és molt curiós que tothom, per vendre-ho més, fa: això és un producte del país, de la terra. Doncs jo em sembla que també nosaltres tenim un bon producte. El producte de la fe, jo em sembla que és ben original, i em sembla que alimenta molt. El que passa, potser encara confiem del manà, és a dir, ja acabarà del cel. No, escolteu, el manà ja està. Ara és feina nostra de poder, entre tots, alimentar espiritualment, també humanament, eh? Jo em sembla que també és molt important la nostra fe amb els altres. Jo em sembla que això, jo em sembla que no hauríem de perdre-ho. Perquè tenim, torno a repetir, valgui la redundància, un bon producte. Un producte del país, de la fe. Que el que vol és que tothom, i això sí que ho voldria recalcar, perquè tothom sigui feliç. La nostra església no és fosca. Ara que hi ha alguns llocs del nostre bisbat han inaugurat vitralls, i no hi ha cosa més bonica en una església, la llum que entra amb els vitralls, perquè fa colors geomètrics molt bonics, no? Doncs bé, nosaltres hauríem de ser capaços de viure aquesta festa i d'il·luminar-la, eh? No sé si amb els productes del país, amb un bon dinar, un bon àpat, però sobretot creient-nos que el que tenim és bo i que ja no ens cal el manà. Per què? Perquè nosaltres podem tirar endavant aquest projecte de Déu.
Mm-hmm. I alimentant-nos sobretot de l'Eucaristia, no?, que és el menjar per excel·lència per a nosaltres, els cristians.
Sempre que llegeixo aquesta lectura, sento la paraula manà, sempre m'aboca a la festa de l'Eucaristia. Sí, sí, de buscar... Aquest manà és substituït pel Crist, en la forma del pa que compartim en tota l'Eucaristia. I jo crec que també el Salm ens porta, doncs, a aquest cant de goig, no?, d'alegria ja, de cara, doncs, a viure la festa de la Pasqua. Eh? El Senyor és compassiu benigne, beneix el Senyor ànima meva. És un cant de joia, un cant d'alegria, aquest Salm, que ja ens convida ja a aquesta prefiguració del que serà la Pasqua propera.
El curiós amb els nens de la catequesi és, quan parlem del manà, explicar què és això del manà, perquè mai queda clar. Era una cosa que havia al terra, com una espècie, uh-huh, de sempre quedem amb això del manà. És una, sí, cosa curiosa.
Sí, sí.
Sí, jo me'n recordo que era petita, que també em preguntava, no? I a què, quin gust té el manà? I a més, i ara els meus fills em fan la mateixa.
Potser per això em cridava l'atenció.
No, i ens ho diu el Salm, fixeu-vos-hi. Tasteu i veureu què n'és de bo el Senyor. Doncs pues el manà deu ser aquesta cosa bona, que ens alimenta, que és el que diem nosaltres de l'Eucaristia, no?, i que també acompanya la resposta del Salm responsorial d'aquest dia, no? Jo em sembla que també portar al nostre cor la presència del Senyor és no només un aliment en aquest sentit, no?, d'una cosa interior, sinó que a la vegada també una cosa que et conforta i que et dona aquell bon gust, d'haver-lo rebut i d'haver-lo assaborit. Això jo em sembla que és l'Eucaristia, no? Això és molt important. Quan amb els nens de la catequesi preparem la comunió, els hi fem tastar el pa d'àngel primer, perquè no els hi... Això, què és això? Perquè ho troben estrany. No, encara que doncs, trobarem que els torrons de la zona fan anar aquella oblea, que és molt semblant, ho fem. Per què? Perquè vegueu que això és una cosa bona, no? És un aliment bo. I després ve la part espiritual, que és molt més rica, no?, i molt més plena.
El Salm és el número 33 i ens transmet sentiments d'alegria en haver experimentat l'ajut de Déu. Sí, ja, la resposta en si mateixa ja ho diu. Tasteu i veureu què n'és de bo el Senyor. Potser a la nostra vida hi ha moments que hauríem de recordar-ho més, això, de què bo que és el Senyor amb nosaltres, no? O no ho hem tastat. Si no ho diem, potser és que no hem experimentat.
Ho hem tastat o potser, i no hem gustat. Que a vegades mengem coses per menjar i no les assaborim. I em sembla que a vegades l'Eucaristia, quan és molt... no és viscuda, pot ser simplement una rutina, un ritus. Què cal? Home, doncs allò que estàs tastant, que ho puguis assaborir. I em sembla que realment alimenta. És un sentit no només espiritual, sinó també humà, de dir, escolta, a mi això m'ajuda a sortir de l'Església i a fer-ho una mica millor, no? A compartir el que sé i el que tinc amb els que m'envolten.
Continuem endavant. I ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 5è.
Germans, aquells qui viuen en Crist són una creació nova. Tot el que era antic ha passat. Ha començat un món nou. I tot això és obra de Déu, que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens ha confiat a nosaltres aquest servei de la reconciliació. Perquè Déu, en Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no retraient-li més les culpes. I a nosaltres ens ha encomanat que portéssim el missatge de reconciliació. Per tant, nosaltres fem d'ambaixadors de Crist, i és com si Déu mateix us exhortés a través nostre. Us ho demanem en nom de Crist, reconcilieu-vos amb Déu. Déu va tractar com a pecador aquell que no havia experimentat el pecat, perquè en ell nosaltres poguéssim ser justos segons la justícia de Déu.
Certament, com diu l'apòstol, la novetat de vida del ressuscitat transforma el cristià, que s'adhereix per la seva fe a la dinàmica de la resurrecció. En ell, en Jesús ressuscitat, tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou. Com és aquesta nova vida del ressuscitat en nosaltres, com a cristians?
Aquí Sant Pau ens el planteja molt a partir del servei de la reconciliació, que diu. Penso que és un tema important i també un tema que crec que l'Església ha de reflexionar. Evidentment, el sacrament de la reconciliació és un bon moment en la Quaresma per fer-ne reflexió personal. Hem portat uns diumenges caminant en el nostre desert personal per retrobar-nos amb el Senyor. I potser una conversió definitiva, personal, també ve donada per aquesta gràcia, per rebre la gràcia de Déu a través dels sacraments. En aquest cas, a través del sacrament de la reconciliació. També és una realitat, penso, no sé com us sembla a vosaltres, no? Que, evidentment, és un sacrament que el tenim en hores baixes, que crec que no sé si l'Església sabrà el que, per on ha de caminar i què ha de fer, però el Papa insisteix en retrobar-nos amb aquest sacrament, que el tenim una mica abandonat. La realitat és que ens confessem poc.
Sí, és cert.
És una realitat.
Potser, per en aquest sentit, el Papa ha fet una cosa, com tantes, que copsa no només els creients, sinó els no creients, i és aquests ambaixadors que acaba de fer, que sí. Són els missioners de la misericòrdia. Uh-huh. No deixen de ser ambaixadors de Crist, i la seva feina primordial, almenys això així en alguna entrevista que hem fet algun dels nostres missioners diocesans, és, bueno, la feina vostra quina és, els hi pregunten, no? I no és només portar el perdó, sinó portar el somriure de Déu als pobles. És a dir, ser missioner no és només que nosaltres puguem anar a perdonar uns pecats que només estan reservats al Sant Pare, no? Sinó que, a més, la nostra feina de missioners del Crist és portar, a través del perdó, doncs aquest sentit de l'alegria i la salvació de Déu. És molt bonic tenir, doncs, aquestes figures que tots els vibrats tenen, que la seva feina serà portar aquesta alegria del perdó. I, per altra banda, potser ens permetrà tornar a reactivar una miqueta el tema del sacrament, de la penitència. La gent se sent pecadora, perquè ho diuen. El que els hi costa és el segon pas, ser capaços d'enginollar-se davant de Déu a través del sacrament de la penitència i demanar perdó. Fan aquella famosa frase, jo ja m'entenc amb Déu, ja ens ho arreglem. Això t'ho diuen, és a dir, sentit de pecat n'hi ha. El que costa és canalitzar-lo amb el sentit de reconciliació amb Déu a través del sacrament. Això és la dificultat.
Fet de genollar-nos, que ara deies, perdó.
Genollar-te.
Doncs no deixa de ser una actitud molt, molt prostrada, no?, al Senyor. Doncs, genollar-se de per si comporta doncs, aquest arrepentiment personal. I ens falta això, aquest segon pas ens costa molt.
El caure de genolls.
Uh-huh.
I més enllà de del sacrament de la reconciliació, també Sant Pau parla aquí de la missió de reconciliar. Primer, reconciliar-se un mateix amb Déu. I després, doncs, fer una feina de reconciliació amb els altres. Sempre tenim coses que... relacions que estan, doncs, ferides, que podem reconstruir des del nivell més baix, amb un germà, amb un fill, amb un familiar, amb un amic, fins al nivell més alt, no?, entre les esglésies, entre cristians, per exemple, l'ecumenisme. Penso que hem de també reflexionar, no?, sobre com nosaltres podem reconciliar-nos primer amb Déu i després amb els altres. Quins passos hem de donar, no?, per acomplir aquesta missió tan important de la reconciliació.
De fet, ambaixadors del Crist, no?, diu aquí també la lectura. I tots, evidentment, estem cridats a reconciliar-nos i a reconciliar, a fer d'ambaixadors del Crist i fins i tot portar aquest perdó, que això no és exclusiu dels preveres, sinó que, evidentment, ens toca a tots com a cristians.
I, bueno, i treballar per aquest món nou. Algú fa, és que ha de venir, no? El regne de Déu, escolteu, no ha de venir, ja és aquí. O t'ho creus o no t'ho creus. I, per tant, doncs, no podem esperar aquelles utopies. No, escolteu, construïm-lo aquí. I la base del regne de Déu aquí, un dels puntals és la reconciliació, és perdonar-nos. És a dir, ser germans i caminar fraternalment. Imaginem-nos per un moment que aquestes famoses paraules de la República Francesa, la igualité, la llibertat, doncs la fraternité, fossin veritat. Potser no hi hauria tantes guerres, o no hi hauria tanta, com hem dit abans, potser la divisió de l'Església amb esglésies no hi seria, perquè estaríem tots fraternalment units. Jo em sembla que també és molt important que aquest món nou no ha de venir, sinó que l'hem de començar a fer ara i aquí, no? I potser aquesta quaresma ens ha d'ajudar a interpel·lar-nos si realment ajudem a fer món nou o no, perquè potser nosaltres, amb la nostra actitud, amb el nostre servei, no hi ajudem prou, i potser sí que ens cal demanar perdó d'aquesta actitud, i sobretot, si ho fem malament, amb aquell que l'han faltat, doncs, abraçar-lo i tornem-hi, no?
I pot ser que en aquesta tasca ens sentim, doncs, impotents, no? Com jo podré fer que desaparegui aquest odi que hi ha entre els germans, que potser dura molts anys, no? A vegades et pots sentir una mica, dir, com ho faré jo, no? I aquí Sant Pau diu que és Déu en Crist qui ha reconciliat el món, és ell qui ho ha fet. I ell, en ell, nosaltres ho podrem fer. És un servei que ens encomana, no una cosa que nosaltres ens inventem i que hem de fer sols, sinó que hem de fer en el seu nom.
Aquesta reconciliació, evidentment, ve primer per un mateix, com deies tu abans, Patrícia. Primer ve amb un mateix reconciliar-se, trobar la pau, realment reconeixes com és, perquè ens costa molt veure'ns a nosaltres. Quan algú ens diu, ens apunta a un fet personal o alguna actitud nostra que no ens agrada, que no està bé, ens toca l'orgull. Ens costa molt reconèixer nosaltres. Segon pas, evidentment, reconciliació amb el Senyor, amb els germans i amb el Senyor.
Continuem endavant, i ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 15.
En aquell temps, veient que tots els cobradors d'impostos i els altres pecadors s'acostaven a Jesús per a escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la llei murmuraven entre ells i deien:
aquest home acull els pecadors i menja amb ells.
Jesús els proposà aquesta paràbola.
Un home tenia dos fills. Un dia el més jove digué al pare: pare, donem la part de l'herència que em toca. Ell el repartia els seus béns. Pocs dies després, el més jove replegà tot el que tenia, se n'anà cap a un país llunyà, i un cop allà, dilapidà els seus béns portant una vida dissoluta. Quan ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors, es llogà un propietari d'aquell país que l'envià als seus camps a pasturar porcs. Tenia gana d'atipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li en donava. Llavors reflexionà dintre seu: quants treballadors del meu pare tenen pa de sobres i aquí jo m'estic morint de fam. Aniré a trobar el meu pare i li diré: pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no em mereixo que em diguin fill teu. Pren-me entre els teus treballadors. I se n'anà a trobar el seu pare. Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà. El seu fill li digué: pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no em mereixo que em diguin fill teu. Però el pare digué als criats: porteu de pressa el vestit millor i vestiu-lo. Poseu-li un anell i calçat. Porteu el vedell gras per celebrar-ho. Mateu-lo i mengem.
perquè aquest fill meu, que ja donava per mort, ha tornat viu. Ja el donava per perdut i l'hem retrobat. I es posaren a celebrar-ho. Mentrestant, el fill gran tornà del camp. Quan s'acostava a casa, sentí músiques i balls i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. Ell li digué: ha tornat el teu germà. El teu pare, content d'haver-lo recobrat amb bona salut, ha fet matar el vedell gras. El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors sortia el pare i el pregava, però ell li respongué: he passat tants anys al teu servei sense haver desobeït mai ni un sol dels teus manaments i no m'has donat mai un cabrit per fer festa amb els meus amics. I ara, que torna aquest fill teu després de consumir els teus béns amb dones públiques, fas matar el vedell gras? El pare li contestà: fill, tu sempre ets amb mi i tot el que jo tinc és teu. Però ara hem d'alegrar-nos i fer festa perquè aquest germà teu, que ja donàvem per mort, ha tornat viu. Ja el donàvem per perdut i l'hem retrobat.
La paràbola del fill pròdig és tota una veritable obra d'art, explicant-nos la misericòrdia de Déu amb detalls exquisits de psicologia. Un retrat esplèndid de com és Déu i quin és el camí de tornada del pecador. En prenem nota, mossèn Jaume, d'això? O ens agrada molt perquè és molt bonica aquesta paràbola i ja no hi pensem més. Què hi veiem?
El primer que hi veiem és que tots som molt egoistes. Tant si et poses en un costat com a l'altre, aquí tots tenen una mica de culpa. Cal dir que és aquestes paràboles de la misericòrdia que són fàcils d'explicar, de fer arribar, perquè és molt clara i, a més, acaba bé. Però jo em sembla que el que ens està marcant és això, no? Que les persones, en un costat o en l'altre, ens mirem massa al malic. I això ens perd. Aquesta paràbola, que també té el nom de la paràbola del pare bo, que també té aquesta interpretació, ens ve a dir que, bueno, pues que encara podem canviar, eh? Siguem d'una banda o de l'altra. Jo recupero, ja que ho has dit abans molt bé, que és una filigrana, és una obra d'art, aquesta paràbola, com totes les de Jesús, jo us remeto a una obra de Rembrandt, que justament, fixeu-vos si dona, no només psicologia, simplement aquesta imatge ha donat per fer llibres. Hi ha algun llibre dedicat només amb aquesta imatge de Rembrandt. I per què és bonica? Si algú té l'ocasió, això que el Google acompanya, que allà hi és tot, doncs poseu el que es titula així, El fill pròdig de Rembrandt, i és impressionant perquè només es veu el pare que abraça el fill i el fill no se li veu el rostre, perquè podem ser qualsevol de nosaltres. Per tant, doncs, vol dir que el que importa és que Déu sempre perdona, sempre està allí preparat, i que qualsevol de nosaltres, malauradament, algun dia podem estar de genolls demanant perdó per la nostra, diguem-ne, la nostra vida dissoluta. Sigui un sentit egoista de no voler compartir amb el germà petit o de ser una mica el germà petit que, escolta, àmplia vegades Castella, de dir a totes. Una mica és això.
Aquest llibre, jo l'he llegit, i és molt interessant en el sentit de que et descriu tota la paraula, em fa una reflexió, evidentment, teològica i espiritual, però a partir del llibre, del quadre.
Del quadre.
No a partir de la paraula en si, sinó del quadre. I va descrivint cada un dels aspectes, com té la mà, l'anell del pare... O sigui, és molt bonic, molt...
Em sembla que també és molt important, no?, que a vegades l'art, que en diuen... L'art no té una funció decorativa, no escolteu. En les coses de l'Església, aquests retaules nostres de muntanya, sí, que són fetes amb una senzillesa, que vull dir que no és un Rembrandt, però que parlen, no?, d'aquests gestos, d'aquestes petites cosetes que et permeten una mica també adentrar-te en la teologia, no?,
de la lectura. Són tota una catequesis d'aquells temps.
Correcte, és una catequesis popular, si tu vols, però una catequesis. I aquesta és d'aquelles que s'entenen, que els nens ho entenen de seguida, perquè veuen, a més, està fet per activa i passiva, amb còmics, amb pel·lícules, i és molt fàcil d'explicar. Ara, és fàcil de viure? Jo la gran pregunta és, jo seria capaç... Ja em costaria ser el pare bo, perquè som així, som una mica, en aquest sentit, orgullosos. Però, a més, la vanitat em faria costar de perdonar amb aquella persona que t'ha faltat, no?, que t'ha fallat. No ho sé, jo és una mica el que veig.
Jo, a la lectura d'avui, veig una gran lliçó, no? Els fariseus i els mestres de la llei ja estaven criticant a Jesús perquè se li apropaven els cobradors i els pecadors, no? Això és real avui, com la vida mateixa, no? O sigui, a vegades nosaltres ens estem criticant el que fa una persona, estem ja... I llavors Jesús ens dona una gran lliçó, no? Que amb aquesta paraula que té moltíssims ensenyaments. Nosaltres ens podem situar com si fóssim el fill pròdig, ens podem situar com si fóssim el fill que es queda amb el pare, o com si fóssim el pare, no? I si ens situem en cadascun d'aquests personatges de la paràbola, podem aprendre moltes coses, no?, del que està dient Jesús. Per exemple, si ens situem com si fóssim el fill pròdig, doncs nosaltres tenim l'herència que ens dona Déu, no?, la vida eterna, la gràcia, tenim la possibilitat d'estar amb ell, però preferim els diners, preferim les coses materials, i demanem aquestes coses materials, els talents, el que sigui, i marxem lluny de Déu, no? I ens gastem els diners, i arriba un moment en què ens assabentem, no?, quan miserables hem estat, no?, de no adonar-nos que la riquesa, que la nostra felicitat està amb Déu. I llavors tornem i Déu ens acull. També podem ser l'altre fill, que ens costa, no?, veure doncs el germà que ha marxat i ara torna, mira, ara torna i tot el millor per ell. Jo que sempre he estat a l'església, per exemple, o que sempre he estat amb el pare o amb la família, sempre m'he portat bé, doncs... I una altra lliçó, no?, de Jesús en boca d'aquell pare que diu, però si tu sempre ets amb mi, si tot el que jo tinc és teu.
Jo penso que, ho deies tu, Jaume, és la paraula, m'agrada dir-li la paraula del pare bo. Perquè si a mi em preguntessin com és Déu, defineix-me Déu, jo agafaria aquesta paraula. És a dir, llegeix aquesta paraula i sabràs com és Déu. Aquí trobem un pare bo, un pare respectuós amb la llibertat del fill, un pare que no s'enfada, un pare que es queda trist, un pare que estima, que té paciència i espera, un pare que surt al seu encontre. És a dir... defineix Déu, el com és Déu. I després jo també comentaria el fet de que els que som pares, i tenim diversos fills, i tu, Patrícia, també tens diverses criatures, doncs ens sentim molt identificats, no? I veiem lo lluny que estem de prendre l'actitud del pare. Ens costa molt tenir paciències, els que tenim diversos fills, en tinc quatre, doncs tots són diferents. La realitat és que cadascú és d'una manera. Tu els procures educar amb unes formes, amb uns valors, amb valors cristians, amb uns valors humans, però després cadascú surt amb el seu tarannà. I això també és bo i crec que és bonic, perquè Déu ens ha donat la llibertat de ser com som, no? Però com a pares ho entenem molt, no? I després d'això, el paper que fem també tots els homes i dones d'aquest món, tant pot ser el d'un fill com el d'un altre. Jo crec que fem els dos papers de tant en tant. Anem variant el paper de l'au, que el fem sempre un o l'altre, el fem tots.
Una mica, sí.
Doncs ja hem acabat aquest programa comentant les lectures del diumenge quart de Quaresma, i ho hem fet gràcies a la Patrícia Navas, mare de família, periodista i editora de la xarxa Letella, membre del moviment de Schoenstatt. Patrícia, gràcies.
A reveure.
Mossèn Jaume Mayoral, rector de Pons, a la Noguera, delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Gràcies, mossèn Jaume.
Fins aviat.
I també gràcies a mossèn Josep Montoya, pare de família i diaca del bisbat d'Urgell, a les parròquies de la Vall Fosca. Gràcies, mossèn Josep.
Fins una altra, Maria.
I, com no, també gràcies a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, per la seva fidelitat al programa. Ja saben que els esperem la setmana vinent, però també recordar-los que si tenen algun comentari, alguna opinió, algun suggeriment sobre el programa, que, sisplau, ens el facin arribar. Recordem la nostra adreça de correu electrònic, que és taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Recordin que els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.